el dia 22, el dia 21, és que tots són dies laborables, i saps què passa? Que avui al Senat s'aproven els pressupostos generals de l'Estat. Això és el que passa. I potser el Partit Popular el que s'està dedicant també és a liar-la ben grossa perquè no se'n parlin dels millors pressupostos de la història. Potser al Partit Popular no li agrada treballar, bueno, nosaltres ho veiem aquí al Feijóo, que escalfa l'escaó molt poca estona. Vull dir, jo crec que aquí hi ha excuses de mal pagadors, saben que estem fent el que toca, saben que ells estan en falta en la Constitució espanyola, que no la respecten, i ara ja dir-nos que és la loteria, és la Navidad i és el Mundial, bueno, pues ja està, és d'Aurora Boreal, Cuca Gamarra.
Gràcies, Eva Granados, fins aviat.
Vinga.
Que vagi bé, sort, bones festes.
Bon
dia, bueno, ja parlem demà, saber, perquè no sé quan s'acabarà això. Són les 10, un moment, sisplau.
És que, no, és que després la gent es pregunta per què els ciutadans no volen dedicar-se a la política.
Un moment.
Sèrio. Perquè no puc...
RAC 1.
Voleu fer realitat la dita com a casa en lloc? Ara, amb els fons del programa Next Generation i el Consorci Metropolità de l'Habitatge, us ajudem a rehabilitar el vostre edifici per poder estalviar energia i diners. Amb ajuts fins al 80%.
Se acabó el passar frío y calor.
A la fi s'hauran acabat les humitats.
Qui m'ho havia de dir que un dia veuria tots els veïns d'acord?
Informa-te'n a comacasaenlloc.cat. Consorci Metropolità de l'Habitatge.
Aquest Nadal emociona't. Sorprèn, regala, comparteix, estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis de llogaters i propietaris. Facilitem els tràmits amb la digitalització de processos, visites virtuals, signatura digital, àrea privada i app per gestionar el lloguer. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Aquest Nadal regala aventures plenes de valors. Regala els llibres del Pot Petit. Quatre històries amb personatges molt divertits. El Lleó Vergonyós, els Pirates Rodamons, el Drac Rac i aquest Nadal també el Cuc Poruc. Canta, balla i llegeix amb el Pot Petit.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
A la FNAC sabem perfectament què vols dir amb aquell ninotet que és així com petitó, però amb un cap molt gran, i que n'hi ha de moltes sèries i pel·lícules, i que tenen tots els youtubers de fons, a l'estanteria. Perquè aquest Nadal, els nostres experts de la FNAC sí que fan màgia, que sempre troben el regal que busques. Et falta FNAC i a FNAC.es.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A Servei Estació tenim tot el que imagines pel teu Nadal. Sorprèn els teus convidats amb una taula diferent, plena de detalls personalitzats i parament ecològic i reciclable. Regals inèdits, gadgets singulars per sorprendre el teu amic invisible. I per compres superiors a 30 euros, val de descompte del 10% de l'import a gastar en la propera compra. Servei Estació, la botiga de les solucions.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb Renta Garantizada cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta Garantizada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 912-0301 o a rentagarantizada.es.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Encara no saps què és el kit digital? Més de 200.000 empreses ja l'han sol·licitat. Si ets autònom o una pime de menys de 50 treballadors, demana ara el teu bo digital de fins a 12.000 euros. És el moment de treballar connectats, de fer créixer el teu negoci, de millorar la teva ciberseguretat, de gaudir dels beneficis de la digitalització. Uneix-te al canvi digital. Informa-te'n a acelerapime.es. Finançat per la Unió Europea. Next Generation. Pla de recuperació. Gobierno de España.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Centre de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
Aquest Nadal, la teva mirada s'ha guanyat el sexe regal de General Òptica. Tens fins a 100 euros de descompte en ulleres graduades, ulleres de sol o lentilles. I el millor, com més gran és la compra, més gran és el descompte. Aprofita-ho. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Encara no saps què regalar? La qualitat i la confiança de casa Sabaters ara amb descomptes especials.
Calla, necessito alguna cosa més canalla, Lara.
Ei, vols trobar les bambes del paparra del teu cunyat? Les plataformes per la Marteta? Els botins de la mare? I encertar-la d'una vegada? Tot encalçat a casa Sabaters i amb descomptes de Nadal. A les botigues i a casesclub.com.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
Acaba el 2022 aconseguint el teu Mercedes-Benz. Fins al 31 de desembre emporta't un dels nostres vehicles premium d'ocasió Mercedes-Benz a uns preus de liquidació. Sí, ho has sentit bé, a preus de liquidació. Vine a les nostres instal·lacions d'Autolica, Cars Barcelona i MB Motors o entra a mercedesocasion.com i tria una de les nostres unitats exclusives.
El perquè de tot plegat.
Són les 10 i 7 minuts. Ai, quin matí, eh?
Ara, ha estat hàbil l'Eva Granados.
Això per als altres, sí. Toni, coi, no, que ha agafat la pila al volant.
No, ràpid per rematar jo, que ja, ha sigut hàbil, però que és obvi, i jo crec que ho entès ella i tota Catalunya, que jo no li estava parlant només de dues votacions, sinó de tot el que va passar aquí a Catalunya durant molt de temps i amb moltes amenaces i amb moltes coercions del que era la vida parlamentària a Catalunya i va tenir molta influència en Tribunal Constitucional i més enllà.
Vostè dirà, Joan López Alegre.
Jo molt ràpidament, a veure...
Bueno.
No.
Últimament estic complint molt...
Sí, és veritat, ets molt endreçat.
I sempre em dieu no, i després compleixo. Jo, seguint amb el que estàveu dient de les comparacions odioses o no amb el tema de Catalunya. Hi ha un fet de relat que sí que repeteix de lo que passava aquí al setembre del 17 amb el que aquests dies he estat dient, per mi de forma bastant sorprenent, el PSOE i Podemos, que és que això és una intromissió de la justícia en l'àmbit de la governança i per tant uns senyors obscurs i que no se sap d'on venen o que sí, venen de l'ultradreta, que és el que acaba de dir el senyor Asens i el que ha dit la senyora Granados, es dediquen a pervertir la democràcia. Doncs això, que es deia el 17 i era tremendo dir-ho, és igual de tremendo dir-ho dia d'avui. La democràcia precisament es basa en que hi ha una separació de poders, en que aquests poders tenen que ser, quan més separats i més independents els uns dels altres, millor. I aquí està succeint una cosa que és curiosíssima, que és que el PSOE i Podemos es queixen de que hi ha un bloqueig a la renovació del Constitucional. Petit parèntesi, s'ha de recordar que Casado i Sánchez van acordar una renovació parcial del Constitucional, tanco parèntesi, vale? Però vol el PSOE i Podemos fer que aquesta democràcia sigui més sana, que tot vagi millor, que hi hagi més separació de poders? No, el PSOE i Podemos, seguint el seu relat, volen canviar a dos senyors de la majoria conservadora per dos senyors que són seus. Diu el senyor Asens, és que no pot ser... Acabo. Diu el senyor Asens, és que no pot ser que un senyor que voti a si mateix que no se l'ha de renovar perquè està afectat ell per això. Bueno, és tan escandalós, que estic d'acord, és escandalós, com que el PSOE proposi que el senyor Campo, que és el que va fer la llei dels indults, acabi sent magistrat del Constitucional per acabar decidint si la llei que ell va fer per indultar en els polítics del procés és constitucional o no, és igual d'escandalós. Per tant, estem en una situació a la que en realitat no estem en aquest relat de que uns són els senyors del puro amagats en un despatx, megafatxes i tal, que volen tenir el poder sense anar a les eleccions, els altres són els puretes que estan, són super flower power i volen la llibertat i la democràcia, bla bla bla. No, no, no. El que estem és davant d'uns senyors que, en tot cas, seguint aquest relat, intenten retenir el poder, i uns altres que senzillament volen fer el mateix que fan aquests que hi ha ara.
Som les 10, des de Ciutadans i Inés Arrimadas, considera que un govern no pot fer el que li doni la gana i a Televisió Espanyola restringeix la decisió del Tribunal Constitucional a un context d'absoluta normalitat democràtica.
Jo crec que ara hacerle...
Però espera, escoltem Arrimadas, un segon, Anton.
Dar un golpe de Estado en Cataluña, declarar la independencia, utilizar dinero público, eso no merece, ningún reproche para algunos, pero presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional es poco menos que dar un golpe de Estado. Por eso quiero hacer un mensaje de normalidad y de tranquilidad. En las democracias los gobiernos no pueden hacer lo que les dé la gana. Tener una mayoría en el Parlamento no significa tener un poder absoluto.
A ver, yo creo que es que no merece ni 30 segundos. Yo creo que Joan López Alegre, hay que agradecerlo a Joan
López. Como ha dicho López Alegre, pobrines.
No, que hay que ha centrado muy bien el tema, y estoy completamente de acuerdo con él. Es decir, fuera caretas.
Qué horror.
Vamos a dejarnos ya de tonterías. Aquí se trata de ver quién tiene la mayoría. ¿La diferencia cuál es? Que los que quieren tener ahora la mayoría están legitimados para quererla, porque tienen los votos, tienen la representación. Y los que están bloqueando que cambie la minoría no tienen ni la representación, ni los votos, ni la legitimidad. Entonces los que quieren cambiar la mayoría están actuando dentro del sistema constitucional. Tengo la mayoría, tengo los votos, puedo hacerlo... tengo la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados y en el Senado, los turnos de cambio se están respetando, ahora toca, no me lo he inventado yo, no se lo ha inventado el malvado Pedro Sánchez, toca renovar a la tercera parte del Constitucional, lo de que el Consejo General del Poder Judicial lleva 4 años sin renovar, tampoco se lo ha inventado el malvado Sánchez, que es el que tiene la mayoría. Y es el que tiene los votos. Y lo que dice nuestro ordenamiento jurídico y lo que dice nuestra Constitución es que el Poder Judicial tiene que ser, en parte, y corresponderse con esa mayoría. Y eso es lo que está intentando hacer este gobierno, que, insisto, tiene la legitimidad, el mandato constitucional y los votos. ¿Qué está haciendo el PP? Impedir que pase eso. ¿Tiene mandato constitucional para hacerlo? No. ¿Tiene los votos? No. ¿Tiene la legitimidad? No. Ese es el debate.
Isabel.
No, d'acord amb el plantejament que fa l'Anton, recordar efectivament que la insistència del PP, encara que ara estiguin fent crides a la democràcia i a la preservació de la democràcia, no és per aconseguir que el Tribunal Constitucional sigui ni més ni menys independent, i respecte, efectivament, que hi havia un acord l'any passat entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, que citava ara el Joan, recordem que aquell acord salta pels aires per un bonic WhatsApp d'un senyor del PP que diu que vamos a controlar el Tribunal Supremo per el Tribunal Constitucional per la porta d'atrás.
No, el Supremo, creo
el Supremo,
que
perdón,
la sala 2 de lo penal. Vamos a controlar la sala 2 de lo penal por la puerta
de atrás. Que la independència judicial, o sigui, el fíjate, terme independència mira, judicial John, fa molt de temps que el va mullida.
John, fíjate si está siendo fiel este mandato al mandato constitucional, y está aplicando y siguiendo exactamente el espíritu de la ley, que el magistrado que ha sido ponente en este recurso, y que es el ponente de lo que de la sentencia, el auto, lo que sea, que al final se acaba dictando, está ahí por esa renovación parcial de la que tú hablas. Está ahí con el voto del PSOE. Hombre, si Arnaldo es un ejemplo ahora de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, yo, don Jordi, si me permite, me ausento de esta tertulia ya para lo que queda, porque ya no tenemos nada más que discutir.
Vale, Isabel.
No, bueno, si l'Anton no tiene a bien volverme a interrumpir per mantenir la seva conversa particular, no tinc cap mena de problema.
Però bueno, si quieres te interrumpo otra vez.
No sé si ho faries amb tothom.
No!
Bueno, solo hacerlo bastante.
Va, sí, és veritat. Davant.
el que deia més que la imatge de poder judicial independent ja està més que esborrada del mapa i ningú la veu. Ara el que està en joc no és només la renovació del poder judicial, sinó que és la imatge també de les institucions i com les institucions es preserven davant de la ciutadania, perquè aquí, com deies tu, Jordi, al començament, aquest tema és un tema que la gent diu i amb què m'afecta això i quin interès té, i sempre estan en el mateix, i estem en el discurs de tots són iguals.
Sí, senyor.
O sigui, que, de mirar els polítics de tots són iguals, quan resulta que d'aquest Tribunal Constitucional poden dependre coses tan importants com la reforma laboral, la llei de l'avortament, la llei de l'eutanàsia i unes quantes més que estan allà enganxades des de fa molt de temps. O sigui, sí que afecta directament a la vida de la gent, el problema és que el tema és molt àrid i la gent ha desconnectat d'aquestes institucions que estan provocant aquest conflicte.
Atenció.
Què m'ha hablado ahora? ¿Qué golpe toca ahora?
Armenteras, explica. Armenteras.
Ha salido huyendo, no me estoy...
Vale, un segon. No, ja tinc jo. Pedro Sánchez farà una declaració institucional a les 11.
Venga.
Armen?
Sí, exactament, a les 11 del matí. Per tant, d'aquí a 45 minuts és inèdit. Això també podem treure una altra conclusió, que és que el Consell de Ministres, que està reunit en aquests moments, serà un Consell de Ministres relativament curt, ha començat a 9:45 del matí, preveuen que a les 11 hagi acabat, per tant, no hi haurà tant debat entre PSOE i Podem al voltant de tot el que ha decidit el Tribunal Constitucional, i Pedro Sánchez, aquesta és l'hora que ens diuen a Moncloa, a les 11 en punt, compareixença institucional.
11 del matí. La seguirem, evidentment, aquí a RAC1, la compareixença del president del govern d'Espanya. Com era això, Bernat? La força?
La voluntat d'un poble.
La voluntat d'un poble.
L'Artur Masització de Pedro Sánchez.
A veure, un
parell de coses molt breus. Només per contestar la senyora Granados, quan ha dit, per les comparacions amb el que va passar al Parlament de Catalunya, diu que ella, que és diferent del que ha passat a Madrid, és que té raó. És que va ser pitjor a Catalunya. Va ser pitjor perquè el Tribunal Constitucional, abans de que se celebrés el debat, ja va emetre judicis sobre el que se celebraria en aquell ple, i perquè una sèrie de partits, recordo ad nauseam si cal, un d'ells, el Partit dels Socialistes de Catalunya, va intentar apel·lar en aquest tribunal perquè el debat no aprovés unes lleis, perquè no se celebrés, recordem-ho. Per tant, el que va passar aquí a Catalunya no és que sigui diferent que ho és el que ha passat a Madrid, és que és pitjor. O sigui, aquí va haver-hi uns partits que no volien que un debat se celebrés. Altra cosa és que opinem que si aquella era la manera de fer les coses, però les coses van passar així. Després, per buscar una mica la clau de volta de tot plegat, aquesta tensió que hi ha ara, aquesta crisi, està absolutament buscada per Sánchez. I jo estic d'acord amb el que deia abans el Joan, és a dir, quan tu portes ja triant d'una manera molt curiosa el fiscal general de l'Estat, quan tu vols posar al Tribunal Constitucional un dels ministres que havia aprovat la llei d'indults, i quan tu pactes una reforma del delicte de sedició, que això és el que ha picat a Madrid, quan tu pactes una reforma del delicte de sedició amb les persones directament que estan afectades per aquest delicte, home, has de ser molt naïf per pensar que la dreta espanyola no s'encabroni.
Políticament. Però no jurídicament.
Sí, sí, però Anton, és que aquí tot està barrejat. És a dir, aquesta idea de barrejar, de diferenciar entre política i jurídicament, ja no té molt sentit en aquest debat. És a dir, per què estan cabrejats a Madrid? Doncs perquè veuen que uns tios que han incomplert, és a dir, que han estat condemnats pel delicte, en teoria, més alt del Codi Penal, o pràcticament el més alt, estan negociant una esmena al seu propi tipus delictiu. Això a nosaltres ens pot semblar, perquè ens ho mirem tot des d'aquí, però per uns tios que els estan venent la moto de que a Catalunya hi va haver un cop d'estat, que la sedició és el colmo dels delictes, doncs clar, quan veuen aquestes coses, lògicament hi ha una dreta política, caldrà veure si hi haurà una dreta social, que per mi aquesta és la clau del futur d'Espanya, que s'encabrona.
El que passa és que fixa't que estem davant, Bernat, d'una cadena de irresponsabilitats, de la mà dels qui es van reclamar o es van fer fatxendament els més responsables amb el que passava aquí a Catalunya. Mm. Aleshores, el drama que té el PSOE, jo crec que el que estem vivint és un drama a nivell d'estat, d'institucions d'un estat on Catalunya hi és des de fa molt de temps, però és que a Catalunya ja ho hem viscut, això. És a dir, ja ho anàvem dient, i s'assenyalava amb el dit a qui ho deia com els grans erosionadors de les institucions. Les institucions l'estan erosionant ells. Fa molt de temps, no és ara. I el problema que té el PSOE és que tot plegat quadrat el que està passant ara i la gravetat del que està passant ara sembli que només els esvalota perquè els afecta el seu govern i el seu partit, sí, i que no els afectava quan tot plegat implicava doncs, unes erosions de les institucions i la separació dels estaments judicial, el Tribunal Constitucional i les cambres legislatives, quan ja els estava bé que passessin certes coses. Aleshores,
Toni, això també va... És que aquestes coses han passat. Hi ha molta gent, entre altres, el nacionalisme català, que va estar molt a favor de la llei Mordassa, fins que els va afectar
correcte,
ells, o la llei de partits.
Que ja es va advertir. Aleshores, jo el problema que tinc amb tot plegat és... jo recordo un mite que teníem aquí a Catalunya fa molts anys, que era el Josep Maria Aynó de la Sarte, que ell deia, ell deia una cosa molt interessant, que era en política, a qui et posa amb el dit, et pot treure amb el peu. És a dir, què passa? Que els senyors del Tribunal Constitucional tenen tots el cul llogat. És a dir, hem estat comprant tots... Aquí no, és a dir, ara he pluralitzat. Han estat comprant durant molt de temps i venent-nos la moto de la divisió de poders que ja ens va dir en el seu dia Alfonso Guerra fa molt de temps que no, que Montesquieu havia mort i que no era cert, però bueno, ens ho preníem a broma com moltes coses que deia salvatjades que deia aquest senyor. Però el cas és, hem estat comprant el relat, o s'ha estat venent el relat de que el Tribunal Constitucional era això, la gran referència, l'última frontera, la cosa excelsa, quan tots sabem que tots els senyors membres del Tribunal Constitucional de fa molt de temps, porten una llufa al darrere amb unes sigles d'un partit, i que actuen com a tals, actuen en bloc, actuen previsiblement, actuen en clau de partit, i ara ens esvalotem perquè resulta que el PP s'hi ha enquistat. Bé, doncs les fases són dues. Una, com van participar en confegir aquestes cúpules, i dos, ara com es planyen perquè el PP en fa ús i abús. Però és un abús, recordem-ho. El PP en el seu dia Fraga ja deia, a mi derecha nadie. Ara el PP està aconseguint que sigui difícil diferenciar entre PP i Vox. Jo crec que un dels que surten perjudicats de tot això que està passant és Vox, perquè el PP...
I més després del que han fet a Madrid, que és una...
El PP s'està mostrant molt...
Una obra més,
Joan. Fraga, no sé si la dreta tenia algú, però la dreta...
Home, Franco,
potser no.
Fraga, la dreta fotia molta canya. Jo vull recordar que Pablo Casado, que és un senyor que jo crec que va escriure la seva última línia biogràfica, va ser en aquest estudi, i tal, políticament parlant, va proposar una cosa que tothom li va dir que no, que era que els jutges triessin els jutges i que la política no putinegés la justícia, i tothom se li va tirar a sobre i li van dir que això no podia ser, però clar, és que ens estem escandalitzant d'una cosa que jo no ho entenc, perquè el Consell de Garanties Estatutàries el nomena essencialment el Parlament de Catalunya.
Sí, però no decideix sobre tot.
Les institucions catalanes han tingut el mandat caducat durant anys i panys, i això no ha deslegitimat que jo sàpiga la Generalitat de Catalunya. I a què ens estem enfrontant en realitat? Sánchez fa una cosa que vosaltres dieu que ha dit Assens, no ho heu dit vosaltres, ho ha dit el senyor Sens, que és legal, però és curiosa. O sigui, es fa una reforma del Codi Penal i aprofito la reforma del Codi Penal per colar una esmena...
Però per això lo han hecho todos los gobiernos, hombre.
Que d'una cosa...
No, l'he sentit,
que eso lo hacen todos los gobiernos, sí, Antonio. Todos los gobiernos lo hacen, efectivamente, pero consideras conmigo que no con la enjundia del tema que estamos tratando.
Ah, no?
Pero déjame acabar un momento la frase y me callo, ¿vale? Aquí la clau está en lo següent. Sánchez té pressa en fer aquesta reforma, i per això, no sé dir-ho en català, cuela de rondón aquesta esmena amb un tema que no té res a veure, perquè a continuació, si s'han de veure recursos o no constitucional que tenen que veure, per exemple, amb els indults, ell pretén té magistrats tant, com n'has dit tu, fachendes i no sé, t'has dedicat a fotre-li un grapat de merda sobre els jutges.
No, veus, és que no escoltes bé.
I tant, que porten llufa.
No, he dit, que porten llufa amb les sigles d'un partit al darrere.
I que són tant don nadies i tant paperines i tant no sé què.
Un a un.
Però és que inventa. Però no,
Que faran exactament el que li diu Sánchez. O sigui, és d'això del que estem parlant. Que arribin a temps de poder dir que sí.
Anton, deixa'm
Deixa'm contestar-li
perquè m'ha dit el que no he dit. Jo no desqualifico
no
desqualifico no no desqualifico
no desqualifico
les les possibles aptituds que tinguin aquests senyors d'un punt de vista professional. Dic que tenen el cul llogat i que actuen a toc de pito d'un partit. I tu has fet una comparativa que és brutal al Consell de Garanties Estatutàries amb el Tribunal Constitucional. El dia que decideixi una mil·lèsima part el Tribunal de Garanties Estatutàries del que decideix el Tribunal Constitucional d'Espanya, que és Déu, ja ens ho va dir ahir Meritxell Batet un dia més, que l'última palabra aquí la té el Tribunal Constitucional, no la gent, diu, ostres, parlem-ne, però parlant avui de comparatives odioses, aquesta s'ha tenat de les mans.
Vale, Anton.
És que si no aceptamos las reglas con las que jugamos, en eso llamamos el sistema democrático español, vamos mal. Y las reglas son las que son. Y las reglas son que la mayoría que sale en cada legislatura es la que decide quiénes son vocales del Consejo General del Poder. ¿Quiénes son vocales del Consejo General del Poder Judicial cuando toca su renovación? ¿Y quiénes son magistrados del Tribunal Constitucional cuando toca su renovación? Cuando los propone el Gobierno, los propone el Senado, los propone el Congreso. Cuando los propone el Consejo General del Poder Judicial, ahí no hay intervención ninguna del poder político. Lo vamos a ver esta tarde, que van a proponer dos, donde curiosamente la mayoría conservadora quiere elegir a su candidato y al de la progresista, porque la progresista no le conviene.
Correcto.
Entonces, esa es la regla. Entonces, o la aceptas o no. ¿Qué está pasando? Que el Partido Popular no la acepta. Que ha habido, no una elección, ha habido dos. Y en esas dos elecciones ha perdido la mayoría. La ha perdido. Y hay una nueva mayoría. Y ha bloqueado cualquier intento de renovación, tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Solo aceptó una renovación parcial que le favorecía claramente, y que en su momento ya dijimos aquí que era una trampa para elefantes en la que había caído el PSOE, como hoy se acaba de confirmar. Y eso es lo que está aquí en cuestión. Oiga, Pedro Sánchez tiene, vuelvo a insistir en la pregunta, ¿tiene legitimidad para hacer lo que está haciendo? Sí. ¿Tiene los votos y la mayoría para hacer lo que está haciendo? Sí. ¿Está dentro del procedimiento constitucionalmente establecido para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Por supuesto. El Partido Popular, ¿tiene un procedimiento que respalde lo que está haciendo? No. ¿Tiene votos para hacer lo que está haciendo? Sí, porque tiene una minoría de bloqueo, pero ¿tiene la mayoría que se necesita para hacer lo que está haciendo? No. ¿Tiene la legitimidad? No. Esa es la cuestión. Es que aquí no estamos ya discutiendo el fondo, es que el poder tiene que, judicial tiene que ser más independiente, menos, a mí me gusta este candidato, a mí otro. No, no. Es que esto funciona así. Porque si no, las próximas elecciones, si yo fuera y las perdiese, si yo fuera el Partido Socialista, tengo muy claro lo que tengo que hacer.
Sí.
Que es también para preservar de un gobierno autoritario las instituciones de la democracia en las que tanto creo, bloqueo todo.
Entonces, minuts
¿cómo se gobierna esto exactamente?
4 minuts i 2 quarts d'11. Per cert, tinc un problema, que és que no el veig. Tian, perdona, eh?
Hola, bon dia.
Home, si estava ahí.
Perdona, Tian, si és que està...
A l'exili.
Hoy ha sido un día de trabajo duro, eh, Tian.
Mira, ya que... Ja que lo dices, voy a empezar por aquí. Jo diumenge vaig acabar esgotat després de l'Argentina-França.
Todos acabamos.
Bueno, hoy estoy igual. O sigui, aquesta tertúlia és com, és com la final aquesta del Mundial.
És esgotadora,
És esgotadora, amb pròrroga, amb penals. És com si tots fossis Rodrigo de Paul, saps? Vull dir que 22 Rodrigos de Paul, jo de veritat, o sigui, jo demano humilment, Basté, que els dimarts vagin, no diré el doble, però en fi, no sé, un 10% més. Intentaré dir tres coses ràpides, val? I tan ràpides com Joan López Alegre. No, primera,
gràcies,
a veure...
Gràcies,
estimat. Sí. Vaig no, vinga, aneu a fumar. Aprofiteu per anar a fumar mentre dic aquestes tres coses. La tercera farà referència a Bernat de Déu, o sigui que no marxis. Va, vinga. No, la primera, a mi no em sembla malament que hi hagi uns ayatolàs que interpretin la Constitució. O sigui, mentre en cada moment ho facin fent cas a la sensibilitat i als equilibris polítics i socials, a mi em sembla fantàstic. El problema és quan no actuen bé, per exemple, ara perpetuant-se il·legalment en el poder en connivència amb el PP. Aquest és el cop d'estat del senyor Màster, el senyor Faes i el senyor PP. Però això no va del Tribunal Constitucional. Això va, com deia l'Anton Lozada, d'una batalla política, en la que uns, en aquest cas, tenen més raó que els altres. Però és una batalla política. Segona, abans Lozada, també abans, fa no sé quanta estona ja, Lozada parlava del tema del recurs d'inconstitucionalitat previ. Si volem evitar que el Tribunal Constitucional sigui l'última cambra, justament, doncs potser sí que s'hauria de recuperar el recurs previ d'inconstitucionalitat que va eliminar el Felipe González l'any 85. Ho dic perquè, per exemple, en el cas de l'Estatut, això va passar. O sigui, tot el merder de l'Estatut ve perquè la sentència de l'Estatut és 4 anys després de que s'aprovi l'Estatut amb referèndum, en el Congrés, en el Parlament, etc. Potser si hi hagués hagut un recurs previ d'inconstitucionalitat, això sí, fent les coses ben fetes i no amb un tribunal constitucional, aleshores amb gent morta i ara amb gent absolutament caducada. O sigui, si es fan les coses bé, no té per què haver-hi cap problema. I a més, d'aquesta manera s'evita que sigui l'última cambra, perquè ara mateix és l'última cambra, no l'última, la primera i l'última. I després una última cosa, que fem molta referència a Catalunya, jo faig una reflexió. Per què passen les coses abans a Catalunya? Sempre, històricament. Per què passen? Bueno, perquè jo, el meu punt de vista és perquè Catalunya és una nació en la qual hi ha una gent que vol el poder, amb un sistema de partits que és diferent al que hi ha a Madrid, o sigui, no hi ha el PP i el PSOE que manen, sinó que acostuma a haver-hi uns altres partits que, a més, no poden controlar o influir en les institucions que acaben posant aquestes limitacions, i llavors, per això a Catalunya les coses passen primer, i a Madrid passen després, però a Catalunya passen primer les coses justament per aquesta llunyania del poder i aquesta incapacitat dels propis partits polítics catalans, que sí que tenen el PP i el PSOE, d'intentar controlar, per exemple, en aquest cas, el Tribunal Constitucional.
Isabel, per acabar, sisplau.
Deien molts companys de Madrid que els periodistes catalans veníem entrenats amb totes aquestes crisis, ho veníem amb el tema de la crispació al Congrés, i ho veníem amb els lletrats les cambres, i ho veníem amb el Tribunal Constitucional. Efectivament, veníem entrenats. Hi ha una cosa, Tian, de les que estaves dient, que és el tema del recurs d'inconstitucionalitat previ. És que el que està passant...
Que, per cert, Isabel, perdona, que t'he tallat com l'Anton, perdona, només una cosa, que crec que es va recuperar pels estatuts l'any 2015 amb un pacte del PSOE i el PP, perdona,
sí,
Isabel.
Sí, se recuperó, sí, per solo per els estatuts d'autonomia.
Gràcies, Anton. El recurs d'inconstitucionalitat previ és això, és sobre una llei que ja està aprovada, però és que en aquest moment el que fa el PP és un recurs d'empara, o sigui, qualsevol diputat podria anar al Constitucional cada vegada que no li agrada com s'està tramitant una iniciativa legislativa i demanar empara, o no sé, perquè no li han donat la paraula, per entendre'ns, perquè són els seus drets, diguéssim. O sigui, que aquí la línia interpretativa del Tribunal Constitucional és molt més fina i molt més etèria del que és amb el recurs previ d'inconstitucionalitat sobre una norma. I aquí han obert, efectivament, una caixa que no té fons, perquè qualsevol ara podria demanar això. I per a contribuir al confusionisme, jo no sé quina serà la resposta que faran ara. Mas Madrid ja ha presentat una proposició de llei per fer la mateixa reforma que es feien amb les esmenes, i Unides Podemos estaven demanant amb els partits de la majoria parlamentària que dona suport al govern a veure quina era la reacció conjunta que podien fer. Però, insisteixo, per contribuir al confusionisme també es podria presentar una querella per prevaricació contra els magistrats que tenen el mandat caducat.
Són les 32 minuts, un segon, sisplau, de seguida tornem al món a recull, canviem de tema i parlem amb una persona que va... un inspector de les... Ara que s'ha acabat el Mundial de Qatar, de futbol de Qatar, una persona que va inspector de la candidatura del Mundial de Futbol del 2022 de la FIFA, inspector de la candidatura pels Mundials de Futbol del 2022 de la FIFA, que va aixecar el braç i va dir: a Qatar no s'ha de fer aquest Mundial. D'aquí uns moments parlem amb ell.
Vam fer molta
cosa.
800 quilos, 11 quilos, 120 quilòmetres hora, 45 quilòmetres hora, 4 rodes, 2 rodes, 220 centímetres, 42 centímetres... Sobre l'asfalt, el ciclista sempre és el més vulnerable, però en cas d'accident, tots hi perdem. Distància, seguretat, precaució. A la carretera, més respecte, menys accidents. Servei Català de Trànsit, Generalitat de Catalunya.
Hola, família. Ja tenim fibra al poble. Així que aquest Nadal podeu venir amb els nens a passar-lo amb nosaltres mentre teletreballeu, si us va bé. Vinga, que la vostra mare i a mi ens fa molta il·lusió.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè seguim gaudint de la xarxa de fibra més gran i que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Aquest any m'agradaria brindar pels retrobaments, per les abraçades, per tornar a compartir moments de felicitat amb els de sempre, per tot allò que ens queda per celebrar. El Coto de Rioja. Moments inesborrables.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. Ser emprendedor no tiene edad. Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mapfre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mapfre o a mapfre.es.
Aquest Nadal, MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
S'apropen les festes de Nadal i és el moment perfecte per brindar.
Gaudeix en Castell d'Or de caves exquisits, ecològics i de proximitat per assaborir cada instant.
Seleccionats entre els millors caves de Catalunya, amb dos grans ors en els darrers Premis Vinari de Catalunya.
Ens trobaràs a les millors botigues especialitzades i a la nostra botiga online.
Castell d'Or, fem únic cada instant.
L'energia és un bé molt preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia que consumeixen fins a un 70% menys. Termor, creiem en el confort tèrmic.
Des de 180 euros.
Contracta l'assegurança del teu cotxe amb revisions i manteniment il·limitat durant un any. Verti Ponés, estalvia temps, estalvia diners.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar T'assegura. Cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
Catalunya informa.
Tot esforç ha de tenir la seva recompensa. La pandèmia de la Covid-19 va ser especialment dura per al personal de neteja de les residències. La Generalitat ha volgut reconèixer el seu esforç i implicació i gratificarà amb 450 euros els 4.000 professionals d'aquests centres públics. Aquest hivern reforcem la xarxa sanitària. El Departament de Salut invertirà 45 milions per atendre l'increment de la demanda que es produeix en els centres de salut els mesos més freds de l'any. Entre les accions previstes hi ha la incorporació de metges, infermeres i personal de gestió.
Generalitat de Catalunya. RAC 1.
Sí, ja és Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1. Cors de Palau Vincles i Arnau Tordera. Pol Calvo. Alfred García. El Petit Príncep. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:45 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Entrades exaudides. RAC1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
El perquè de tot plegat.
10:37 minuts, el Mundial s'ha acabat, però encara cueja la polèmica per l'elecció de la seu, sobretot per la falta de drets humans en un país com Qatar i per tot l'escàndol del Qatargate, la trama de suborns per netejar la imatge del país que va acabar aconseguint que s'hi jugués al Mundial. Harold Main Nichols és inspector de la candidatura per als Mundials de Futbol del 2022 de la FIFA. Harold Main Nichols, bon dia, buenos días y muchas gracias.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Fue un error conceder el Mundial a Qatar?
A la luz de los acontecimientos después de todo este mes, diría que no. Que fue un mundial extraordinario, que lo hicieron muy bien, que superaron todas las deficiencias que tenían o la falta de organización o logística que tenían en el año 2010 y hicieron una gran, gran fiesta.
Cuando usted visitó Qatar para conocer su proyecto, para coger el mundial, ¿qué impresión se llevó?
Que era, desde mi punto de vista, en el año, esto es septiembre del 2010, era muy complejo, no había suficiente carretera, no había medios de transporte adecuados para tanta gente, no había suficiente cantidad de hoteles, solo había un estadio, la ciudad era muy pequeña en ese tiempo y todo lo que me presentaron eran proyectos, era esto vamos a hacer, esto vamos a hacer. Y uno, yo soy chileno, con la mentalidad del latinoamericano, prometemos tanto y no siempre cumplimos. Esa es nuestra mentalidad habitual. Entré en la desconfianza y por eso sentí que era, de todas las candidaturas que postulaban para ese mundial, era la más débil. 12 años después cumplieron y con creces todo lo que ofrecieron y, como decía, organizaron una gran Copa del Mundo, un gran mundial con deficiencias muy, muy pequeñas, por ejemplo, el área pequeña, el área chica de la final, a mi juicio no estaba bonita, no se veía bien estéticamente, ha estado difícil, y cosas muy, muy pequeñas, pero hicieron una gran, gran Copa del Mundo y yo creo que merece solo felicitaciones en lo logístico, en lo organizativo y también en lo futbolístico.
¿La falta de respeto a los derechos humanos era un tema que tenían en cuenta a la hora de evaluar la calidad de la candidatura o no?
No, ni ahí ni en ninguno de los países que postulaban, nunca se ha hecho en la historia de la FIFA. Insisto, una cosa es hablar del 2020 o el 2018 o el 2015. El 2010 no estaba eso en ningún lado, en ninguno. Yo también participé en la evaluación cuando se hizo África. Tampoco estaba en la mesa y nadie dijo nada de los países que participaban, entre otros Libia. Aquí esto nació mucho después. Evidentemente que si no hubiese estado dentro de lo que se evaluaba o de lo que se preguntaba, no habría causado una impresión muy, muy negativa, porque también en esos años la situación era distinta y yo creo, y yo estuve todo el mes desde el día 20 de noviembre en Qatar, yo creo que hay un cambio radical también en este tratamiento de parte de las autoridades frente a los trabajadores, radical frente al tema, les queda muchísimo para avanzar, pero han avanzado mucho y yo creo que eso es gracias a este mundial y gracias a la presión que hizo el fútbol a través de los medios y de otras organizaciones.
¿La FIFA no tiene que velar por los derechos humanos antes de elegir una sede?
Nunca se ha planteado el tema. Hoy día, mirando hacia atrás, puede ser, pero revise la historia. Usted se acordará cuando le entregaron la sede a España. Había una dictadura también y nadie dijo absolutamente nada en esos años.
No había dictadura, así, fue posterior, fue en el 82, sí, que cuando entregaban a Argentina en el 76, en ese sí, porque había la dictadura de Videla, pero en el 82 España era un Estado democrático.
Cuando juega el Mundial, no cuando se lo entregan, no es lo mismo. Y Argentina lo hace el 78 y no el 76.
76, perdón, el 78, efectivamente, Argentina con sí. Videla. Entonces, pero igualmente, le pregunto.
Pero cuando España postula, sí, yo le contesto, cuando España postula, también tenían un régimen dictatorial. Puede estar usted de acuerdo o en desacuerdo en que lo tenía, pero así era. Y la FIFA nunca había puesto de esta manera tan manifiesta el tema de los derechos humanos. En Chile se jugó en el año 73, usted recordará, un Chile-Rusia, un Chile se debía jugar en el Estadio Nacional, que fue campo de concentración en nuestra dictadura. Entonces hay que ver las cosas con la perspectiva del tiempo, siempre verlas después es distinto. La FIFA, me consta, yo no pertenezco a la FIFA desde el año 2012, si usted se fija, hasta fui sancionado por esto de Qatar, sin embargo no pierdo la objetividad y no me cabe duda que la FIFA hizo esfuerzos bastante grandes, insisto, no tengo nada que ver con la organización, por mejorar la situación de los derechos humanos de los trabajadores, pero cuando se evaluó en el año 2010... No se planteó, voy más atrás, cuando se evaluó la del 2010, en el 2004 uno de los postulantes era Libia y nadie en el mundo dijo que no la podía, no se podía hacer por el régimen de gobierno, etcétera, etcétera. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que deja esta Copa del Mundo es que los que postulen van a tener un ítem derecho humano, situación laboral, ponga usted como quiera.
Bien, me parece en ese tiempo no... Sí. Me parece muy interesante lo que usted comenta, efectivamente, porque cuando se dio el Mundial de España en el 82, fue en el año 64, cuando todavía había
en Tokio
el franquismo en España, efectivamente, en el Mundial 78 todavía lo presidía Jorge Videla, fue quien presidió el palco en el día de la final de ese Mundial de Argentina, Pero efectivamente, no sé si, como ahora usted comentaba, si a partir de ahora la FIFA se va a tener que fijar muy mucho dónde va a elegir sus próximas sedes, teniendo en cuenta esto que ha pasado, como mínimo, con una, como mínimo a partir de la noticia de la hipocresía global que hemos hecho todos de criticar permanentemente a Qatar, hasta que ha empezado a rodar la pelota, donde la mayoría de gente se ha olvidado de todo lo que iba protestando antes de comenzar este Mundial.
Sí, lo que pasa es que la magia del fútbol envuelve a la sociedad y se nos olvidan tantas cosas. No es el primer caso en la historia, hay millones de casos en que el fútbol te envuelve de tal manera que se te olvida el día a día. Pero lo que no se puede olvidar es que para los países que España, Portugal, me parece que están poniendo Ucrania, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, que quieren postular para el 2030, debiera estar en el cuaderno de cargo, desde mi perspectiva, el tema de los derechos humanos y situación laboral de los trabajadores, etcétera, sobre el plano o el proyecto donde se van a jugar los partidos. Porque los estadios van a estar, pero lo otro, me parece que Qatar nos dejó una gran lección de que tiene que estar incluido. Mire, usted recordará cuando en la final de la Copa Confederaciones o en un partido murió un jugador en la cancha, jugador de Camerún, si no me equivoco. Desde ahí en adelante la FIFA incluyó, cosa que no incluía antes, una revisión exhaustiva hacia los lugares donde podía haber un tratamiento médico si es que pasaba una circunstancia así. Es decir, los hechos reales, la vida, te va llevando a poner más requisitos para poder ser una sede de la Copa del Mundo. Es evidente que hubo una falta en el 2010, pero yo te pediría revisar la prensa de la época, revisar los medios, y nadie hablaba de manera tan contundente como se habló posteriormente de la situación de los trabajadores, sobre todo en el Golfo y en Qatar principalmente.
Uh-huh. Con el tiempo hemos sabido que Qatar sobornó a delegados de la FIFA para comprar sus votos y conseguir el Mundial. ¿A usted le intentaron sobornar?
A ver, quiero clarificar. Lamentablemente, eso es un rumor que circula muchísimo, pero nadie ha comprobado que alguien sobornaron, ¿no? O al menos yo no lo he leído. Uh-huh. A mí, nadie. Nadie se me acercó. Yo también estaba a cargo de la candidatura del 2018, donde España postuló, y en ninguna de las dos candidaturas alguien se me acercó a ofrecerme ni un caramelo siquiera. Así que yo, desde ese punto de vista, no puedo opinar nada. El informe que hice fue un informe muy profesional, fue destacado por la FIFA como el mejor informe en la historia de las candidaturas, y a mí nadie me ofreció absolutamente nada, ni antes ni después.
¿Usted se fue de la FIFA?
Fui a Qatar por mis propios medios, me cancelé todo, mis entradas, todo. Nadie me regaló, como le digo, ni siquiera un caramelo. En eso no hay duda.
Hay un documental, no sé si se lo ha visto usted, en Netflix, en que un antiguo responsable de comunicación de Qatar explica que vio como el responsable de la candidatura sobornaba delegados de la FIFA. El documental se llama Los Entresijos de la FIFA. No sé si lo ha visto y si...
Sí, lo vi. Participo en ese documental, me entrevistan. Bueno, esa persona habrá que demostrarlo. Lamentablemente creo que no lo ha podido hacer más que su palabra, digamos. Y usted sabe, la justicia, no siempre la palabra es lo único que vale. Han investigado muchísimo y no han llegado. Ahora, si llegaran a eso, evidentemente, llegaran a determinar eso, evidentemente que sería una vergüenza muy grande para quienes lo hicieron y para quienes lo recibieron.
¿Usted dejó la FIFA?
Sí. ¿Cuándo? El año 2012.
¿Por qué?
Yo fui presidente de la Federación Chilena hasta enero del 2011 y me sucedió un señor de apellido Jadwe, que hoy día es testigo privilegiado en Estados Unidos. Es decir, está privado de su libertad, pero porque cometió hechos totalmente ilícitos. Y en el 2012 yo era uno de los encargados de los Juegos Olímpicos de Londres para la FIFA. Y la FIFA me dijo que si quería ir, tenía que hacer las paces con este señor. Y yo le dije, con corruptos yo no hago las paces. Entonces tuve que dejar de un paso al costado. Bueno, con los años, él está en Estados Unidos bajo este sistema preso libre, una cosa que solo los americanos entienden. Y y yo circulo por el mundo sin ningún tipo de problema, pero ya alejado de la FIFA.
¿Hasta qué punto los americanos han sido clave para el desprestigio también de Qatar y de todo lo que está sucediendo, incluso en el documental que se ve en Netflix?
No, yo creo que más han sido los europeos que los americanos.
¿Sí?
Los americanos, sí. Yo, por lo que sigo, por los medios, etcétera, me parece, mire, si usted revisa la historia, en Sudamérica se han jugado 4 Copas del Mundo. En las 4 Copas del Mundo, los europeos han criticado de una manera impresionante a nuestros países. En algunas con razón, como Argentina 78 por la dictadura, pero en Chile 62, te ve la prensa italiana y decía que las mujeres eran todas prostitutas, así textual. En Brasil 2014 todavía dicen que cómo construyeron estos estadios, es un desprestigio permanente. A los europeos en general no les gusta que la Copa del Mundo se juegue fuera de Europa. La del año 30 no llegaron a jugar, la del 50 no llegaron todos a jugar. Entonces ellos, es una campaña permanente en donde los gringos, los americanos no tienen tanta participación. Aquí hay más prensa europea, diría yo, o medio europeo, que medio americano.
¿Cómo cree que va a ser el próximo Mundial?
Uy, ya no me atrevo. Después de lo que dije de Qatar, usted se imaginará. Va a ser 3 países, 3 culturas distintas. Va a ser mucha distancia. Después de un Mundial en metro, aquí va a ser un Mundial en aviones. Mucha distancia porque las ciudades son todas lejanas. Y mucha cultura distinta. No es lo mismo en el DF, en México, no sé, que en Portland, en Estados Unidos, o que en Toronto, en Canadá. Y además va a haber otro factor que va a cambiar mucho, 2 factores más. Uno, el clima, va a ser calor, va a ser difícil adecuar los horarios. ¿Se acordará usted del 94, un Holanda-Bélgica?
No.
En Holanda a mediodía, 38 grados, me parece. No se puede jugar al fútbol así. Ese fue otro tema que Qatar, que nosotros en el informe pusimos, no se puede jugar en mayo, junio, lograron convencer a todo el mundo de jugar en noviembre, diciembre, y eso ayudó también.
Mire,
va a ser un mundial complejo.
Complejo. Mire, le voy a preguntar uno de los elementos que se ha hablado más de este mundial es por las fechas. Todo el mundo discutía que si se va a jugar en noviembre y diciembre. Visto el éxito del que ha sido el mundial, seguramente el guión ha tenido mucho que ver. Pero es verdad que en el sistema, digamos, europeo, es verdad que en Argentina, en el hemisferio sur, en estos momentos las temperaturas son muy, 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 muy suaves, pero es cierto que el jugarlo en noviembre y diciembre, básicamente en Europa, no sé qué valoración hacen en Centro y en Sudamérica o en los Estados Unidos, sobre jugar en noviembre y diciembre, pero ¿cree que en la estrategia ha surgido un efecto positivo o no?
Sí, muy positivo. No he podido leer cuál fue el último rating de la final, pero hay que considerar un tema. La empresa estaba muy contenta y el rating fue muy, muy bueno hasta la final. Rating de televisión, me refiero.
Bueno, en España ha sido tremendo.
Bueno, imagínense. ¿Y por qué? Porque hace frío. ¿Y qué pasa cuando hace frío? ¿Dónde está usted?
En casa.
Sí, temprano en casa.
Clarísimo.
Y si su esposa le permite usar el control remoto, listo. Bingo, ve fútbol todo el día. En verano no está en casa, salen al bar, salen aquí, ven el partido, ven el mundial, pero no lo siguen. Hay un cambio en la cultura que nos ha demostrado Qatar muy grande. En Sudamérica da lo mismo, ¿eh? Nosotros, sea verano, invierno, lo que sea, si hay mundial, y si tu país está jugando, se paraliza el país. En Brasil decretan feriado nacional cada vez que juega la selección brasileña. Nosotros en eso tenemos una cultura tan arraigada al fútbol que es diferente. Pero en Europa, con estos fríos, la gente vio mucho más el Mundial en sus casas. Entonces, comercialmente y como difusión, ha sido extraordinario.
¿Conociendo la FIFA podría cambiar esto? Es decir, que en lugar de jugar en verano, se planteara la posibilidad de jugar en invierno a partir de o noviembre y diciembre, a partir de, no sé, pues de aquí dos elecciones.
Mire, hoy día hay tanta influencia frente a lo que era mi época, de las redes sociales, los medios, etcétera, que evidentemente lo podrían evaluar. Yo le quiero, por ejemplo, la celebración de Argentina el otro día, no sé si usted la vio, sí. Pero habían, no sé, 200, 300 o más personas en la cancha celebrando. Incluso había un chef todos tomaban la copa y qué sé yo. Antes eso era sagrado, a la cancha no entraba nadie, correcto. El campo de juego se respetaba. La copa, yo trabajé 20 años en la FIFA, nunca toqué la copa solo la podían tocar los campeones mundiales o los jefes de Estado que organizaban una copa. Hoy día todo eso cambió, entonces no me extrañaría si a raíz de del efecto comercial y de televisión se evaluara muy bien la posibilidad de jugar en el hemisferio norte en noviembre, diciembre, en el hemisferio sur en la misma fecha, porque en el hemisferio sur los calores son solo de día, de noche no hace tanto calor, se puede jugar distinto.
Ha sido un placer, Harold Maynard Nichols, gracias por atendernos y buenos días.
Bueno, un abrazo, que pasen muy bien.
Igualmente, hasta luego. Gracias. Inspector de la candidatura pels Mundials de Futbol de 2022 de la FIFA va dir que ni pensar al Qatar i ara diu que doncs, perquè ho han fet molt bé.
És que ha guanyat el Mundial
Qatar. És que ha guanyat el Mundial Qatar. I m'atreviré a dir que els més dignes han sigut els iranis.
Sí.
Que van ser els únics que van tenir els sants pebrots de dir jo no canto el meu un el primer dia. Per cert que ningú sap res
del futbolista.
És al·lucinant. O sigui, tothom ens hem abocat a les xarxes des del sofà de casa a parlar d'aquesta persona. No l'havien de penjar. Ningú sap què passa amb aquest senyor. Vaja, les informacions que arriben, estem mirant premsa per tot arreu. Ningú en sap dir què està passant amb aquest,
bueno, parece futbolista. Bueno, parece que s'està a l'espera de que se resolva el recurso.
Parece.
Hay un recurso entre él y la horca. Sí, eso es lo que hay.
Sí. Un moment, que falten 5 minuts i les 11, i d'aquí uns moments... Durantón, que sale el presidente.
Hombre.
Ah, ja.
Hombre.
RAC 1.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Hablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
El Nadal més guau es viu a l'Esplau.
Del 6 de desembre al 5 de gener, endinsa't a Wowland, amb activitats especials, la visita del Pare Noel, l'Eric en concert i una gran nevada. Gratuït, fent-te VIP Esplau. A més, tindràs molts descomptes.
Aquestes festes, vine a fer les teves compres a Esplau i descobreix la nostra oferta d'oci i restaurants. No t'ho perdis.
Pàrquing gratuït. Més info a esplau.com/Wowland.
Aquest Nadal, regala arts escèniques i concerts. Teatre, música, dansa, circ, espectacles familiars. Consulta la programació de l'auditori, la llotja i el teatre de l'escorxador al web latemporadalleida.paeria.cat. I hi ha propostes per a totes les edats. Aquest Nadal, regala arts en viu.
Viu el Nadal al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Torna a reviure la màgia del conte del Trencanous de Tchaikovsky i celebra la màgia del Nadal com quan eres un nen. El 25 de desembre i el 6 i 7 de gener al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Estàs buscant el millor regal per als teus? Regala abonaments del Lliure i no et perdis els espectacles de l'any dirigits per Àlex Arrigola, Carol López, Glòria Balanyà, Alberto San Juan, Iago Rodríguez, Pablo Messiez, Sílvia de l'Anyó, David Selves, Marco Leyera i molts més. Entra al web del Teatre Lliure i regala emocions.
Bé, ja tens el regal de Nadal? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes de Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Ets autònom? Tens una empresa? A Advocats i Economistes Platon et portem la comptabilitat al dia, tramitem els impostos i gestionem les nòmines i assegurances socials del personal. Mirem sempre pels teus interessos, complint amb la llei.
Any nou, nou assessor. Truca'n sense compromís. Assessoria Platon, la teva assessoria de confiança a Barcelona.
El Nadal a Mataró ho té tot. Una gran fira de Nadal i un tió gegant. Botigues plenes de somnis i mercats i restaurants per fer les delícies de tots. Té pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. El Nadal a Mataró ho té tot. Vine i aparca 30 minuts gratis. Visit mataró.cat.
Abadia Assegurances, fem 100 anys. 100 anys d'història, tranquil·litat i confiança. I volem celebrar-ho amb tu. El dijous 22 de desembre a les 6 de la tarda, il·luminem els 100 anys. T'esperem a la plaça de la Corona 17 de Granollers. Badia Assegurances, llums i bones festes. Més informació a badiaassegurances.cat.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo. RAC 1.
El perquè de tot plegat.
Ja sentirem, és que ho fa... Escolta, mal. Jo és que, de bo, el Jordi Nieto és que és com John Williams a l'orquestra.
Mira,
un, dos, tres. Veus? Està tot estudiat. Truca als senyors de...